Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir, Isabel Díaz Ayuso, a l'acte de celebració de l'Eurolliga de bàsquet aconseguida aquest cap de setmana passat pel Real Madrid.
Emprendiendo desde hace ya muchos años el poner a raya cualquier actitud violenta o intolerante, tanto en vuestros partidos como en el estadio, y en eso habéis sido siempre un ejemplo.
Reclamando mucho el jugador francés. ¡Qué falta de Sergio Llull! Se enfada Kevin Panther. Cuidado, cuidado, porque esto... Eso es lo peor.
Bueno,
ahí va,
no,
tremendamente caliente, esto no puede ocurrir. Cuidado, Yabusele.
No, por
Yabusele,
favor.
Yabusele, que ha tirado a Dante Exum. Ahora Lesor también a Musa. Esto es lo que no puede ocurrir de ninguna manera en un partido. Yabusele se tiene que controlar, Gavide
no,
se tiene
no
que controlar.
Eso.
No puede ocurrir de ninguna manera. Esto es
de todo, va a haber descalificaciones.
De todo es lo peor. Ya ha entrado alguien del público a llevarse a Yabusele de la zona.
Se lo llevan, ¿eh?
Se lo llevan.
¿Puede ser la familia? Yabusele, fíjate cómo le da la vuelta, le agarra por el cuello a,
sí, sí,
a Exum.
A Exum.
Ahí hay un tema, el de Exum con Yabusele.
Buah,
Exum,
es que
a Yabusele lo van a calificar. Fíjate cómo le pega.
Ficció i realitat en un minut. Són les 8 i un minut. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que és dimecres, dimecres 24 de maig del 2023.
I comencem el dia amb tranquil·litat, però a partir de mig matí començaran les tempestes per punts del prelitoral i amb el pas de les hores s'estendran cap a les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Les temperatures seran semblants a les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara es talla part de la via a l'AP7 a Banyeres del Penedès per les reparacions dels danys d'un accident del dilluns a la tarda i també es talla la sortida 145, en aquest cas a la C25 a l'altura de Sallent, en direcció a Lleida. En cap dels dos casos es generen llargues cues.
A tot això, una fuita important d'aigua talla parcialment l'avinguda Diagonal i l'avinguda Pedralbes de Barcelona a la plaça de Pius 12, on hi ha l'hotel Sofia, tal com informen fonts municipals. Això afecta l'entrada a la ciutat per la B23 amb algunes retencions. La incidència pot mantenir-se encara a prop de mitja hora. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El debat dels candidats de Barcelona a TV3 marca el 13è dia de campanya.
Diari de campanya. Dia 13.
L'últim debat abans de les eleccions de diumenge va evidenciar ahir la nit l'estira i arronsa a Barcelona entre Ada Colau i Jaume Collboni, que fins fa uns mesos feien tàndem a l'Ajuntament. Un dels moments més tensos entre els encara socis de govern es va viure quan Collboni va acusar l'alcaldessa de no assumir les seves responsabilitats al govern municipal. Colau s'hi va tornar retraient-li que abandonés el vaixell al gener per disputar-li l'alcaldia.
On era vostè quan jo estava a Brussel·les defensant l'agència del medicament?
De fet,
on era vostè a les negociacions amb el
Baigo
Congress? Sap què passa, senyora Colau? Que jo he hagut de fer d'alcalde durant aquest mandat, moltes vegades. He hagut d'assumir les responsabilitats que vostè no assumia perquè s'amagava.
I per això ha dimitit.
Colau va assenyalar Collboni diversos cops acusant-lo de reivindicar l'acció de govern segons com bufa el vent.
També m'ha cridat molt l'atenció que hi ha diversos debats que segons el bloc estan al govern o no estan al govern. En el de mobilitat semblava que no estaven al govern, tot i que la meva regidora de mobilitat és del seu partit.
I va treure pit de la feina conjunta de comuns i socialistes als darrers mandats, quan Collboni es tornava a atribuir la continuïtat del Mobile World Congress. Colau li recordava que la política no és cosa d'un, sinó de molts.
Sense nosaltres no hi hauria Mobile fins al 2030. Sense nosaltres no hi hauria Copa Amèrica. Sense nosaltres no hi hagués hagut els nous grans congressos internacionals.
Això ho hem fet tots junts, senyor Collboni. Ho hem fet tots junts. Jo també hi era en les converses amb el Congrés Audiovisual, amb el Mobile World Congress, estava a la Generalitat de Catalunya, estava a Fira de Barcelona, i això és bo. Es fa entre vària gent, les coses grans.
L'acord de govern encara vigent entre els comuns i els socialistes a Barcelona també va servir-li a Xavier Trias per carregar contra Jaume Collboni. El candidat el va definir com concretament l'escolanet d'Ada Colau.
el senyor Collboni hi ajuda, perquè està darrere també de tot aquest procés, perquè ara es fa el despistat.
Hauríem de donar més temps, ara, perquè m'està morint fa... constantment.
No, no, ara es fa el despistat. Ara es fa el despistat.
No, no, no.
Però el senyor Collboni és l'escolanet de la senyora Colau. És a dir, van tots dos sempre junts.
Somboni en clar.
El rival principal de Xavier Trias va ser precisament Ada Colau, a qui va acusar de mentir quan es vantava d'haver reduït un 30% la contaminació.
I quina
vostè,
és la seva font?
Vostè manipula les xifres.
I quina és la seva font?
Perquè la contaminació atmosfèrica depèn de moltes coses.
No, jo li dic les partícules més contaminants.
No, les partícules depèn de moltes coses, no només d'això.
Depèn
de si rega o no rega. Depèn de les calefaccions de les cases. Depèn de moltes coses.
I Trias també li va recriminar a Colau la sensació d'inseguretat a Barcelona.
Vostè potser no se n'adona, però això és un desastre. I és un desastre per als ciutadans. I és un desastre d'imatge. Internacionalment la gent diu, al tanto si vas a Barcelona, que te roben el rellotge. Això és el que opina la gent.
Les polítiques de seguretat també van fer saltar espurnes entre l'alcaldable d'Esquerra Republicana i guanyador de les últimes eleccions a Barcelona, Ernest Maragall, i també el candidat socialista, Jaume Collboni.
Una qüestió que és competència de la Generalitat de Catalunya, senyor Maragall. 600 Mossos d'Esquadra se'ns van prometre a l'inici d'aquest mandat.
Miri, senyor Collboni, ja n'hi ha prou. Avui ha tornat a dir mentides. Ha parlat d'incompliments en aquest mandat. Em pot negar que el mes d'agost del 2020 es van incorporar 504 nous Mossos en aquesta ciutat?
La seguretat que l'Ajuntament de Barcelona encara és una cartera que correspon al PSC va ser un dels punts de la pugna entre els candidats d'Esquerra Republicana i dels socialistes. A banda, Maragall va acusar Collboni de ser l'enviat de Pedro Sánchez a Barcelona.
És que ha de decidir la Moncloa a través d'un delegat, el senyor Collboni, que ara, a més, resulta que tant la senyora Colau com el senyor Trias el busquen perquè en sigui el seu primer tirant d'alcalde, o hem de decidir nosaltres, els barcelonins? Això és el que em sembla que està sobre la taula.
I va acabar el minut d'or recordant el llegat del seu germà com a alcalde de la ciutat.
Tenim massa experiència en aquest sentit. Tenim la possibilitat clara d'aplicar la visió i l'ambició amb la que va caracteritzar Barcelona en els seus millors moments. Efectivament, sí, amb una determinada actitud. L'actitud que el meu germà Pasqual Maragall va adoptar i va dirigir, amb el que va liderar aquella etapa. I és l'actitud que jo crec que ens hem d'exigir nosaltres mateixos, que jo m'exigeixo a mi mateix.
La resta de partits van fer també la seva pròpia batalla. Daniel Cirera, del Partit Popular, va recordar a Eva Parera, de Valens, que ella mateixa va ser qui va fer alcaldessa de Colau quan era la número 2 de Manuel Valls.
Señor Cirera, es ser útil, no simplemente ocupar una silla. Nosotros vamos para ser útiles a los
barceloneses. Usted hizo alcaldesa Colau y usted le aprobó los presupuestos.
Pregúntele a los restauradores si están a favor de su bonificación. Pregúntele...
Anna Grau, de Ciutadans, va sortir al pas reivindicant que Ciutadans és l'únic partit que no ha facilitat mai els pressupostos de l'alcaldessa Colau.
Ho diu haver de recordar, però aquest és el gràfic de qui ha votat què. En verd, tota la gent que ha votat els pressupostos d'aquest govern, en groc les abstencions, en vermell els vots negatius. L'únic partit que no ha deixat passar ni uns pressupostos Colau, Collboni, Collboni, Colau és Ciutadans. I clar, llavors doncs, em sembla que som els únics que podem criticar amb solvència la política econòmica d'aquest govern.
No menteixi.
Ciutadans i el PP, de fet, van assenyalar així els problemes de neteja que té la ciutat de Barcelona.
El model de neteja que vostè, senyora Colau i senyor Collboni, han implantat a la ciutat de Barcelona només convenç a les rates i a les paneroles.
Més porqueria per terra i per això la ciutat és un acord de porcs, de rates, de paneroles i de senglars.
Daniel Cirera també va protagonitzar una enganxada amb Xavier Trias quan el candidat de Junts va acusar el seu partit de guerra bruta per aquella informació falsa que es va publicar en portada del Mundo i que li atribuïa a Xavier Trias 12 milions d'euros, que al final van resultar ser una invenció en un compte suïssa.
Vostè no sap que gent del seu partit es va inventar que tenia 12 milions a Suïssa?
Escolti.
Ho sap o no? Que hi havia gent amb una voluntat...
Un
hi havia gent amb una voluntat
això,
destructiva.
Això, senyor Trias, és el que va fer el seu partit.
I d'una manera poc democràtica.
Senyor Cirera, sisplau.
Mentrestant, tot plegat en un debat en què els candidats del PP, Valents i Ciutadans van parlar diverses vegades en castellà, entre d'altres amb el pretext que eren a TV3.
Abans de res, dic que utilitzaré indistintament el català i el castellà, perquè en TV3, lògicament, ha de complir també con el pluralismo lingüístico.
Nos llaman fachas por pedir el bilingüismo, pero luego hacen propaganda electoral. Señor Escolau y Collboni, sí que usan las dos lenguas.
Valents, pusimos el tema sobre la mesa de debate político.
Escoltem el comentari que signa sobre el debat d'ahir la crítica de televisió i col·laboradora del món a RAC1, Mònica Planes.
El debat de TV3 es va haver de desplaçar a Mediapro perquè el plató gran està ocupat pel decorat d'Eufòria. Una despesa extra en el trasllat, tot i que no es va perdre ni la modernitat ni l'elegància habitual dels debats a la televisió pública. Moderació solvent per part d'Oltra i Rossell, encara que no acaba d'estar justificat professionalment que dues persones comparteixin aquesta tasca, ni aporta ni suma més enllà dels equilibris corporatius. Com sempre, la tirania del cronòmetre, la rigidesa dels blocs i la inèrcia dels arguments van fer el debat més previsible. El bilingüisme de Ciutadans, PP i Valents va ser més forçat que espontani. La dupla Colau-Collboni va ser el festival de les metàfores. Van ser rebatejats com a Bonnie and Clyde o duet Pimpinela. Trias va titllar el socialista de ser l'escolanet de la Colau i Parera va dir a Colau que al seu costat Donald Trump semblava el líder de Greenpeace. Vam tenir un tots contra Colau on els tres candidats més ferms a l'alcaldia van ser els més protagonistes. Malgrat tot, i homenatjant el tot poderós Eufòria, no podem dir que ahir a la nit ningú s'assegués a la cadira del favorit.
I també d'aquest debat escoltem la contracrònica que en fa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Gemma Herrero.
Barcelona i Madrid se parecen com un huevo a una castaña i los debates en Telemadrid i TV3 tampoco tuvieron nada que ver, ni en el fondo ni en la forma. Pero sorpresa, hay una coincidencia, una y no más. Ni una sola propuesta entre todos los candidatos y candidatas sobre violencia machista. En Madrid solo Mónica García se refirió brevemente a ella. En Barcelona lo hizo Colau para nombrar el protocolo y Eva Parera para exagerar los datos. Para sus cosas, vaya, que no son las del feminismo. Aunque los Mossos de Escuadra anunciaron ayer que las denuncias por agresiones sexuales han aumentado un 20% respecto al año pasado, que el 90% de las víctimas eran mujeres y el 38% menores, y que el 95% de los agresores, hombres, anoche la violencia machista no tuvo cabida en un debate que duró 2 horas. Dos. Y no pienso terminar haciendo ninguna broma porque no tiene ni puñetera gracia. Em fa vergonya.
De seguida ampliem aquestes dades que portaven a la Gemma. Fora del debat, a la campanya de Barcelona i els comuns van anunciar que han trobat una fórmula per tancar tots els pisos de lloguer de temporada a les zones més tensionades de Barcelona. Són 26 barris, entre els quals Ciutat Vella, Poble Sec i Gràcia. Asseguren que si Ada Colau revalida l'alcaldia, farà les modificacions pertinents per reduir cada vegada més aquest tipus de lloguer, que asseguren que és el que fa encarir els preus. A banda, Xavier Trias ha dit que, si és alcalde, revisarà el funcionament dels radars de la ciutat. El candidat vol adequar-los als horaris habituals de mobilitat. I Ciutadans reclama a la Fiscalia General de l'Estat instruccions precises perquè la policia tingui més facilitats per poder desallotjar els ocupes. Obrim el focus més enllà de la ciutat de Barcelona i també hi va haver debat a Sant Cugat del Vallès, una ciutat on han governat els últims 4 anys Esquerra, el PSC i la CUP. Tots tres socis de govern van treure pit de la feina feta davant les crítiques de l'oposició. Entre aquests, Junts per Catalunya, que és qui havia governat històricament a Sant Cugat i que ara pretén recuperar el poder. El debat el van organitzar Cugat Mèdia i tot Sant Cugat. El va seguir Maria Costa.
Fins a 9 candidatures van passar revista de les polítiques d'aquest últim mandat. Els partits de l'equip de govern van defensar-se, així ho feien el candidat del PSC, Pere Soler, i el de la CUP, Marco Simarro.
Lliçons poques, gestió molta. I aquest ha estat els 4 anys. Per nosaltres l'Ajuntament no és una gestoria i aquests ingressos els hem destinat a polítiques socials. Els hem destinat a garantir els drets a la infància com mai abans, amb ajuts a l'escolaritat, amb ajuts de menjador.
Però l'alcaldable de Junts, Josep Maria Vallès, tirava per terra tota la feina feta.
La tònica d'aquest govern tripartit ha estat al tard i malament, insisteixo. Preguntin a les entitats, als comerços, amb projectes paralitzats, amb falta d'execució pressupostària.
I la rèplica arribava de l'actual alcaldessa i candidata d'Esquerra, Mireia Ingla.
Quin lideratge té algú que literalment en aquests 4 anys no s'ha sentit quin és el seu projecte? Quin lideratge té algú que no ha estat capaç de que el seu espai polític surti fort, cohesionat i no dividit en no sé quantes candidatures barallant-vos per les despulles de Convergència i Unió?
Junts, el PDeCAT i el PP van carregar contra Esquerra perquè ell mateix va anunciar l'adquisició d'un local per ubicar-hi la futura comissaria de barris. Els partits consideren que l'anunci és electoralista i ho han denunciat a la Junta Electoral.
També hi va haver debat a Igualada, el teatre contra l'Ateneu va acollir 7 dels 8 candidats a l'alcaldia de la capital de l'Anoia, amb l'excepció de Vox. L'alcalde Marc Castells es va enfrontar amb la candidata d'Esquerra Republicana, exconsellera de Salut, Alba Vergés, informa Joan Torres.
L'actual alcalde de Junts, Marc Castells, va ser el més criticat per la resta fins al punt de fer broma i demanar més temps per poder respondre als atacs. Qui més va confrontar amb Castells va ser la seva principal rival, la republicana Alba Vergés, sobretot pels problemes per anar a Barcelona en transport públic.
La gran aliança que vostè va demanar era l'aliança de tot el consistori i aquí es veu que la té pel tren. I això ara ho vol demanar després de 12 anys de no fer res, de 12 anys de vendre'ns un Hispano quan nosaltres anàvem denunciant. A Hispano cremat per any.
La competència de transportar passatgers d'Igualada a Barcelona és de la Generalitat de Catalunya. En un any es transporten 1 milió de persones. Senyor Vergés, si tan malament va, escolti, rescatin la concessió.
I és que les queixes per la lentitud del tren i la sobreocupació de la línia de bus són una constant entre els usuaris de l'Anoia. A banda de Junts i Esquerra, el partit amb més opcions de lluitar per l'alcaldia és la coalició Igualada-Somi, que té el suport del PSC.
Davant a banda, Esquerra Republicana acusa Junts i el PSC d'haver-se repartit el país els últims 40 anys i es reivindica com l'única alternativa solvent per posar fi a la sociovergència a molts ajuntaments. Oriol Junqueras va fer campanya ahir des de Vilafranca del Penedès, on també va treure pit d'haver incorporat exsocialistes a les seves llistes, informa Laia Colomer.
Des de Vilafranca, on sempre hi ha governat el PSC o l'espai de Junts, ja sigui per separat o plegats com ara, Oriol Junqueras va demanar una oportunitat per Esquerra, mentre que Carme Forcadell va assegurar que amb sociovergència tot continuarà igual.
Acaben de triar entre aquells que han manat sempre, però sempre, literalment sempre, no en els últims 40 anys.
Quina transformació voleu que facin si han estat governant 40 anys i no han transformat res?
Junqueras també va aprofitar per defensar la incorporació al partit d'exsocialistes.
Quanta gent es va veure en la necessitat de deixar aquells espais en els quals havia estat per poder continuar sent allò que sempre havia sigut. Quanta gent va haver d'abandonar el Partit Socialista per poder continuar sent veritablement socialistes.
I va fer una crida a la mobilització de cara a diumenge.
Mentrestant, Jordi Turull acusa Pere Aragonès i Pedro Sánchez d'aprofitar-se del seu càrrec per fer campanya. El secretari general de Junts per Catalunya creu que és indigne que tant un com l'altre vagin fent promeses per beneficiar els seus partits. Turull ho va dir des de Tarragona, Adrià Santasusagna.
Turull creu que Aragonès i Sánchez es comprometen a fer coses que no tiraran endavant i que ho fan per rascar 4 vots.
Estem veient que tant el PSC com Esquerra Republicana, tant en Pedro com en Pere, perquè tanto monta, monta tanto, estan prometent pluja de milions, aprofitant el seu càrrec públic. Pluja de milions en campanya, des del faristol dels mítings aprofitant el seu càrrec. Però quan van al seu despatx, el que ens regalen és una pedregada d'incompetència i d'insolvència, com han fet en tantes coses.
Si suma Carles Puigdemont, que acusa Esquerra de voler-los esborrar del mapa.
Hi ha un dels partits de casa que també s'ha apuntat en aquesta estratègia d'aïllar-nos. I si convé pactar amb ells per aconseguir el que és una prioritat, perquè la prioritat d'aquests partits no és ni el benestar dels tarragonins i les tarragonines, ni la independència de Catalunya, sinó bàsicament la prioritat és que Junts no pugui decidir i no hi pugui influir perquè molestem.
Per això reclamen concentrar el vot a Junts perquè no es facin més tripartits als municipis catalans.
I Salvador Illa acusa la Generalitat de governar girant l'esquena als ajuntaments. En un acte a Santa Coloma de Gramenet, on el PSC governa des de fa més de 30 anys, el líder socialista va demanar al govern que escolti el territori i prengui decisions més útils per la ciutadania. Cesc Giró.
Salvador Illa fa una crida al vot útil aquest diumenge per tenir els ajuntaments de polítiques útils capaces de transformar, diu, pobles i ciutats davant la inacció segura de la Generalitat.
S'entesten a governar d'esquenes als ajuntaments. Mira que fa anys que la fórmula aquesta ha fracassat. No és possible, i molt menys contra els ajuntaments. Voldríem que la Generalitat de Catalunya practiqués també política útil. S'ha d'escoltar tothom.
En va parlar al costat de l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, que opta la reelecció després de 14 anys al càrrec i que reivindica el dret a seguir demanant la confiança als ciutadans.
En el rendimiento de cuentas es donde uno puede subirse, como yo estoy haciendo hoy aquí, a una tarima a seguir pidiendo la confianza de sus vecinos y vecinas, porque el que cumple es quien puede subirse a una tribuna.
Parlon també retreu al flamant candidat d'Esquerra a la ciutat, Gabriel Rufián, que prometi la lluna perquè sap, diu, que no haurà de governar.
Per cert, que Gisclareny, al Berguedà, la Junta Electoral ha obligat l'Ajuntament a retirar una estelada d'un parc natural. Ho explica el Crònica Global. És una bandera que hi ha al mirador de la Gorgullosa, al parc del que diria Oixeró. L'associació Impulso Ciudadano va denunciar que no hi podia ser, i d'entrada La Junta Electoral de la zona de Berga va rebutjar la petició amb l'argument que l'estelada no es trobava en cap edifici públic, sinó en un espai natural. Impulso Ciudadano ho va recórrer i ara la Junta Provincial li dona la raó. Considera que es tracta d'un espai públic perquè el mirador està urbanitzat i cal que en tots els espais públics es mantingui la neutralitat en període electoral. Finalment, l'Ajuntament de Gisclareny hi ha accedit i ha hagut de despenjar l'estelada. A banda, avui fem la radiografia de Girona, que encara les eleccions més obertes que s'hi recorden. Junts, el PSC i Guanyem es disputen ser la força més votada, però l'ampli mosaic de partits fa més que probable que cap candidat arribi a la majoria absoluta. El frec a frec entre els caps de llista dels partits marca la campanya, on s'hi suma Esquerra, que pot decantar els pactes. Informa Bàrbara Julvé.
Tots volen fer una ciutat més accessible i ampliar la plantilla de la policia local. Junts promet invertir 6 milions d'euros en habitatge en 4 anys. La cap de llista, Gemma Geis, defensa el seu projecte global. N'ha parlat a RAC1.
Una mirada nova, amb gent nova i amb un projecte doncs, adaptat a les necessitats d'aquesta mirada nova també fruit de la pandèmia.
Lluc Salelles de Guanyem assegura 4 milions d'euros en la compra d'habitatge. Promet un canvi per a la ciutat, ho ha dit a RAC1.
Un canvi en definitiva de projecte que aconsegueixi que Girona tingui un projecte transformador.
A part de grans projectes, la socialista Sílvia Pànic es focalitza en millorar la quotidianitat. Són declaracions de RAC1.
La gestió del dia a dia, endreçar la ciutat, dit amb una paraula, parcs i jardins, mobiliari urbà, neteja, seguretat i convivència.
A més de salut i qualitat de vida, Esquerra treballarà en la compra i rehabilitació d'habitatge en entorns amb oportunitats, ho ha dit a RAC1 Republicà, Quim Ayats.
Perquè Girona faci un pas endavant, perquè es modernitzi, perquè faci un pas endavant la renovació i rellançament de molts espais de la ciutat.
No es preveu cap victòria majoria absoluta, això farà imprescindible acords a dues o tres bandes.
I mentrestant també seguim a terres gironines per fixar-nos en les planes d'Hostoles. A molts us deu sonar perquè és el poble de la Garrotxa on Carla Simón, la directora de cinema, va anunciar que donava suport a la llista de Junts per Catalunya, tot i que al final no hi va. En aquest municipi d'uns 1.700 habitants creuen que tot el rebombori no serà determinant en aquestes eleccions, però sí que admeten que els ha situat en el punt de mira, Adrià.
El cap de llista de Junts, Pablo Odell, vol centrar la campanya a parlar d'educació, que sigui l'eix sobre el que pivoti la resta de temes com el canvi climàtic, el turisme o el comerç. El factor Carles Simón, que li va donar suport, no creu que sigui decisiu, però admet que pot ajudar. N'ha parlat a RAC1.
Si té un efecte o ha tingut un efecte, és positiu, perquè molta gent, perquè ens agrada els pobles petits, quan se'n parla de nosaltres, quan sortim als mitjans, a partir d'aquí, les eleccions municipals, votes a les persones, el projecte és molt més petit, més personal, pot acabar de convèncer algú que en dubtava, que li faltava una mica.
També recompara el cap de llista d'Estimem les Planes. Marc Puig creu que el cas Carles Simón ha fet més soroll del necessari.
No pot afectar, s'ha fet molt de rebombori, ha fet una campanya mediàtica que crec que ha estat del tot innecessària i no crec que això pugui influenciar o no en aquestes eleccions municipals.
Puig vol reformar la xarxa d'aigua i sobretot que hi hagi més habitatge pels joves i aconseguir que puguin treballar a les empreses locals.
8 i 23 minuts, tot això mentre Espanya, la campanya de les eleccions locals i autonòmiques, ha quedat eclipsada per la presumpta compra de vots per correu a la ciutat de Melilla. Un fet molt greu, la policia ha detingut una desena de persones que estarien vinculades a aquest procés il·legal i els ha requisat diners en metàl·lic i sacs amb paperetes de vots. Tots han quedat en llibertat pendents que la jutgessa els citi als tribunals per aclarir si formen part de la trama que hauria intentat influir en les eleccions d'aquest diumenge. Entre els implicats hi ha dues persones vinculades amb el partit local Coalición por Melilla. Un, el número 3 de la formació, Mohamed Ahmed Alal, i l'altre és el gendre del líder d'aquest partit. La candidata actual de Coalició per Melilla nega, però, que ell hi tingui res a veure. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, en les últimes hores la policia ha detingut 9 persones relacionades amb la compra de vots a Melilla i un d'ells és un pes pesant del seu govern. De fet, n'és conseller de Participació Ciutadana i va de número 3 a la llista de Coalició per Melilla. És una de les candidatures que es presenta aquest diumenge a les eleccions. Un cop posats en llibertat, ara la prioritat de la policia és aclarir fins a quin punt s'han embrutat les mans i detectar si realment han manipulat els resultats dels vots per correu. El govern espanyol, però, assegura que s'ha intervingut a temps. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, demana confiança en el sistema.
Que s'ha tratado de vulnerar la norma para alterar el resultado y se está afrontando para garantizar el proceso electoral. Poner en valor ese proceso garantista que implica nuestro proceso electoral.
Sigui com sigui, i això són dades, el vot per correu a Melilla s'ha pràcticament duplicat respecte a les eleccions d'ara fa 4 anys i, per tant, tindrà un paper clau en els resultats de diumenge.
A banda, la policia ha detectat un intent de suborn de funcionaris de correus de l'àrea de Barcelona. Amb aquest cas de Melilla, vinculat a aquest cas de Melilla, l'objectiu seria evitar les reconfirmacions amb DNI que s'estan fent a la ciutat autònoma nord-africana per garantir que no s'adulterin les votacions. La manera d'evitar aquest control seria emetre una part dels vots per correu de Melilla des de Catalunya, sense demanar els documents d'identitat als votants que haurien acceptat un suborn per vendre el vot. Segons els informes d'intel·ligència, Coalició per Melilla hauria finançat la compra de vots amb les comissions de les concessions d'obra. És a dir, haurien adjudicat contractes a dit a canvi d'entregar un percentatge dels diners al partit. L'Espanyol també posa un exemple de com Coalició per Melilla hauria comprat vots a una empresa de neteja. Segons un testimoni, un representant d'aquesta formació política va oferir 100 euros a cada treballador i va prometre millores laborals en un futur. Aquest testimoni afirma que gairebé un 90% de la plantilla, 90% va acceptar. Per cert, que segons el diari El Mundo, el CNI també investiga si aquesta trama per adulterar les eleccions a Melilla tindria lligams amb el Marroc. El Mundo explica que algunes persones de confiança del president del partit local es van reunir diverses vegades a Rabat amb agents de l'entorn del govern marroquí. Això setmanes abans que comencés el suposat procés per comprar milers de vots. Segons la font que cita el diari, tots aquests viatges i contactes els va poder interceptar la intel·ligència espanyola. Sentim sobre el tema ara el comentari que signa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RAC1, Pedro Ballín.
El goteo de información del escándalo de la compra de votos en Melilla, que apunta a Mustafa Berchan, líder de Coalición por Melilla, está revelando que la práctica estaba muy extendida en la ciudad autónoma desde los albores mismos de la democracia y que en distintas ocasiones se ha salpicado a otros partidos de la ciudad. Incluso que la contrapartida podría ser cierto menudeo de contratos menores y que existía una red de riders para ahorrar molestias al vendedor. Las peculiaridades de una ciudad autónoma con un presupuesto mucho mayor que una ciudad de su tamaño, donde un puñado de votos puede decidir la fortuna de muchos, explican la demanda. Es más difícil entender la oferta a los vendedores renunciando a un derecho tan simple pero tan sustantivo por poco más de 50 euros. Pero una cosa sí prueba este caso, que el voto no sufre inflación. Hace años que exiliados gallegos en Buenos Aires contaban que 50 dólares era el precio que pagaba Fraga por cada voto.
Gràcies, Pedro Ballín. D'altra banda, el candidat del PP a Illa d'Arousa, un poble de Pontevedra, Galícia, està condemnat per agredir la seva exparella. Va ser el 2011, segons avança el diari Opunés, que ha tingut accés a la sentència, Matías González Cañón va colpejar-la a la cara en ple carrer, li va trencar una dent i li va provocar lesions cervicals lleus. El PP assegura que ho desconeixia i ara que s'ha fet públic ha demanat al candidat que es retiri. Però ell s'hi nega. De fet, tot el seu equip de campanya li dona suport, defensen que ja va complir la condemna, que va ser de 25 dies de treballs comunitaris i de 80 euros de multa. I a les últimes hores també ha estat polèmic l'ús que ha fet Vox de la comunicadora Mariló Montero. El partit ultra l'ha colat al cartell electoral d'Épila, un poble de 5.000 habitants de l'àrea de Saragossa. En concret apareix ella com a il·lustració de la número 6 de la llista, que no es diu ni Mariló ni Montero, sinó que es diu Elena Ariño. El candidat de l'extrema dreta ja s'ha disculpat i assegura que ha estat un error d'impremta. Mariló Montero assegura que s'ho ha pres amb humor i que accepta les disculpes. Falten 4 dies per les eleccions. Però hi ha vida més enllà d'aquestes eleccions, quan falten 2 minuts per arribar a 9:15 del matí. Avui, a La Vanguardia, l'Enric Juliana fa una lectura molt interessant del que està passant amb el racisme. Diu que el futbol és un potent precursor, diu que els insults racistes contra el jugador del Real Madrid, Vinícius, han creuat les fronteres i han perforat les capes més superficials de l'epidermis social. El futbol estel·lar és també mèdium d'algunes tensions socials de fons. Poques vegades el debat sobre el racisme havia aconseguit tanta intensitat a Espanya. El govern del Brasil ha expressat el seu malestar. Els focus que il·luminen el Crist Redemptor de Rio de Janeiro s'han apagat en senyal de protesta, que és veritat el que diu Julián, es van apagar per protestar. La premsa internacional s'ha interessat pel tema. Els insegurs diuen que la marca Espanya està en risc. Les televisions han trobat un gran tema i les xarxes transporten aquests dies tots els voltatges de la ira. La política professional no sempre escriu l'agenda. La societat també genera grans temes de discussió quan el magma que ve de baix no és obstruït per les capes mediàtiques superiors. I, efectivament, té raó el que diu l'Enric Julián avui, perquè, efectivament, el paper de la societat respecte al cas del jugador Vinícius ha encetat una forta polèmica que, evidentment, s'escapa del futbol. I és veritat també que amb el que comenta avui també l'Enric Juliana, el tema d'ETA, el tema de Bildu, ha quedat en un segon pla amb l'aparició en aquesta campanya electoral de Vinícius. Pues continua el serial. El comitè de competició ha indultat el brasiler, cosa que ha estat terrible, i li ha reiterat incomprensiblement, li treu la targeta vermella que va veure diumenge a Mestalla per donar un mastegot a un jugador del València, Hugo Duro concretament. A banda, la Federació Espanyola també ha castigat el València amb 45.000 euros i el tancament d'una de les graderies de Mestalla. L'explicació que ha argumentat el comitè de competició és que l'àrbitre del partit, el basc de Burgos Bengoetxea, va xiular l'acció amb imatges que li van arribar esbiaixades des del VAR i, per tant, va prendre una decisió errònia i arbitrària. I es queda aquí. No ha entrat en els gestos de Vinícius cap a l'afició del València quan va marxar del camp enviant-los a segona. És gros perquè té raó el que diu el comitè de competició. És a dir, les imatges que li serveix al VAR, això ho podem poder veure tots els que estaven seguint el partit, són esbiaixades perquè abans de la plantofada de Vinícius hi ha una picabaralla entre el porter del València, jugadors del València, el propi Vinícius, però és evident que Vinícius, una de les reaccions que té, és intolerable, és llançar la mà i fotre-li un mastegot al jugador Hugo Duro. La resolució de la Federació Espanyola ha arribat aquesta nit passades a les 11, i el primer reaccionari ha estat Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, després de la derrota, que ara en parlarem, 3-1, al camp del Valladolid, que és un partit, per cert, que va acabar passada la mitjanit. Bàsicament, el que diu Xavi Hernández, que porta dos dies brillant amb les seves declaracions, és que una cosa és condemnar el racisme i una altra passar per alt una agressió.
Los actos de racismo y de insultos hay que censurarlos. Y otra cosa son actos de los jugadores que hacen dentro del campo, que es impepinable, ¿no? Que hubo una agresión y me sorprende. Me sorprende que le retiren la roja, sinceramente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Fort, ¿eh? Com deia, en competició també sancionat al València amb 45.000 euros i el tancament durant 5 partits de la graderia que es diu Mario Kempes, que és el gol des d'on un seguit d'aficionats va fer càntics insults racistes a Vinícius. En aquest sentit, el València està que treu foc pels queixals i creu que el càstig és desproporcionat, i en un comunicat afegit que estudia recórrer-hi. Això el dia que la policia va detenir 7 persones vinculades als últims incidents contra el brasiler, 3 detinguts pels insults a Mestalla i 4 pel ninot que va aparèixer penjat a prop de Valdebebas ara fa 4 mesos. Aquests 4 últims són radicals de l'Atlètic de Madrid d'entre 18 i 24 anys. És al·lucinant que passa això del racisme a Vinícius i resulta que ja hi ha 7 detinguts en menys de 24 hores. Per cert, la casualitat ha provocat que els àrbitres hagin fet marxa enrere amb la sanció a Vinícius el dia que Florentino Pérez va exigir canvis urgents en el col·lectiu arbitral. El president del Real Madrid va dir que cal mirar-s'ho i a banda va avisar que no pensa permetre cap més episodi com el de diumenge a Mestalla. Escolteu.
Lo ocurrido es realmente muy grave y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre como está ocurriendo ahora.
El tema de Florentino, l'aparició de Florentino ara, diu això dels àrbitres, li treuen la targeta vermella a Vinícius, és a dir, el cop de volant és quan ha aparegut Florentino Pérez, canvia tot el discurs, tot, tot. O sigui, el tema del racisme passa automàticament a segon pla, però és que ho col·loca ell. Ell, i bona part també de la cort mediàtica que hi ha a Madrid respecte a Florentino Pérez. En paral·lel, el govern d'Espanya demana al PSOE que els àrbitres aturin partits si hi ha insults racistes. És la ministra d'Igualtat, Irene Montero, qui ha fet la petició a la Federació Espanyola i de la mateixa manera exigeix al PSOE que s'acceleri l'aprovació d'una llei antiracista. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Si aturar partits, evidenciar la tolerància zero contra el racisme, Irene Montero li diu a la federació que sigui valenta per demostrar que es lluita contra el racisme.
Nos hemos dirigido también a la Real Federación Española de Fútbol para que apliquen esas herramientas que ya tenemos disponibles, como la paralización de los partidos. En España no puede seguir ocurriendo que solo se paralicen partidos cuando se llama nazi a un nazi. Necesitamos aplicar la normativa y las herramientas ya vigentes para ser capaces de acabar con el racismo en las competiciones deportivas, pero además necesitamos una ley antirracista que nos permita ir a la raíz del problema y acabar con una realidad estructural como es el racismo.
Sobre aquesta llei antiracista demana el PSOE que l'acceleri, que hi hagi matèria a les escoles per fomentar la igualtat, i també sosté que si hi ha tant racisme és per la falta de regulació de migrants, sobretot perquè n'hi ha molts que fan feines essencials.
I en aquest sentit ara és Javier Tebas qui demana més competències per sancionar. En un comunicat, Tebas explica que la Lliga vol castigar incidents relacionats amb el racisme, però que la nova llei de l'esport no li permet. Durant tota la setmana, polítics i esportistes han debatut si Espanya és un nou país racista. Doncs bé, avui és interessant llegir el que publica La Vanguardia. Segons els experts, Espanya no és un país racista en general, tot i que sí hi ha racisme i xenofòbia. Però a la vegada afegeix que diversos estudis detecten els últims anys una alça d'actituds racistes, atenció, sobretot de joves que estan encoratjades pel discurs de l'extrema dreta. Concretament, La Vanguardia explica que un de cada quatre joves de menys de 30 anys mostra actituds racistes. Un de cada quatre joves de menys de 30 anys, el 25% del jovent. Mentrestant, i Carlo Ancelotti va explicar que la gent no és conscient del que arriba a sentir Vinícius en cada partit i que més d'una vegada el tècnic italià ha acabat posant-se les mans al cap.
Tiene que parar, porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Pasa Xavi, pasa Vinicius, que puede ser más racismo, pero pasa a muchos otros. Atrás de los banquillos pasa de todo. Te dicen hijo de puta, te dicen maricón, te dicen que te muera tu madre, tu padre. ¿Ma qué es? No es una guerra, es un deporte.
Clar, això s'escapa ja del racisme, o sigui, això ho multiplica, que és l'insult al camp de futbol. La pluja de reaccions continua i arriba d'arreu del món del futbol. Ahir va passar pel món a RAC1 Gus Hiddink, l'entrenador neerlandès que fa 30 anys va obligar a retirar una bandera nazi de Mestalla, recordant que Hiddink era l'entrenador del València. Hiddink diu que cal actuar perquè la indiferència és un aliat molt perillós del racisme.
Justicia puede ser, porque hoy en día se puede detectar bastante fácil los culpables del racismo, de los stupid, de gritos de los perdidos. Para mí es peligroso cuando se entra en la indiferencia. Indiferencia en estas cosas puede ser peligrosa.
Això deia Gus Hiddink ahir aquí al món a RAC1. A Madrid els diaris aplaudeixen la mà dura contra el racisme i només alguna veu que qüestiona que s'aixequi la sanció a Vinícius. N'informa Albert Pedrol.
El Marca celebra el final de la impunitat pels racistes i destaca la lluita del Madrid per aconseguir una competició més justa amb canvis en el sistema arbitral i el VAR. Ara bé, el mateix diari Elias Israel creu que retirar el partit de sanció de Vinícius, lluny de fer-li un favor, omple el cas d'arestes. L'AS ho resumeix així: Vinícius innocent, Mestalla culpable, i Tomás Roncero defensa que això del VAR era intolerable i celebra que s'hagi fet justícia. I a la contra, Alfredo Relaño dona la benvinguda a la catarsi que ha desencadenat Donat Vinícius, d'aquí aplaudeix el coratge. A la premsa generalista, El País parla de càstig exemplar amb el tancament parcial de Mestalla i creu que les al·legacions del Madrid per la vermella Vinícius han donat els seus fruits. El Mundo subratlla que, malgrat que la decisió es va fer esperar, ara el càstig recau plenament sobre el València i La Razón ho remata així: competició dona la raó a Vinícius i carrega contra el VAR.
En canvi, a València, els diaris no amaguen la seva indignació i critiquen amb duresa el comitè de competició. N'informa Jordi de Planell.
Superdeporte qualifica la decisió de vergonyosa i sosté que la Federació Espanyola de Futbol ha incomplert el seu propi reglament perquè ha retirat una vermella en base a unes imatges que demostren que ho era. També critica el tancament parcial de Mestalla després que el club hagi identificat els autors dels insults racistes i els hagi expulsat de per vida. I recorda que ningú ha sancionat l'Espanyol després de la invasió de camp el dia del derbi. Les províncies acusa el comitè de mentir a la seva resolució perquè, segons el diari, i afirma que tot Mestalla va insultar Vinícius per justificar el tancament parcial de l'estadi. Creu que és una decisió desproporcionada i també entén que els arguments per retirar la vermella a Vinícius són inaudits. El diari Levante parla de decisió insòlita i subratlla la indignació que ha despertat a València, amb aficionats que, diu, ja temen que qualsevol dia també els tanquin al Palau de la Generalitat.
I tot això per una banda. Per l'altra, ahir el cas Vinícius també va estar present en el partit que el Barça va perdre 3-1 al camp del Valladolid, el Nuevo Zorrilla. Rafinha duia una samarreta de suport a Vinícius i de condemna al racisme amb una frase que el jugador del Real Madrid porta tatuada, que és allò que explicàvem ahir al món a RAC1: mentre el color de la pell sigui més important que la brillantor dels ulls, hi haurà guerra. Després del partit, Rafinha s'expressava així a Barça TV.
Todo partido pasa, hay algunos jugadores que son perseguidos más que otros, pero esto pasa siempre y hay alguna cosa que tiene que cambiar y los responsables tienen que pagar por eso.
Sobre el partit d'ahir, només dic que el Barça s'ha deixat anar definitivament, que el partit no va tenir cap història i que va quedar resolt amb dos gols del Valladolid a l'inici, un d'ells superbi, en pròpia porteria de Christensen. Des que ha guanyat la Lliga, el Barça porta dues derrotes en dos partits. Enviat especial de RAC1 Valladolid, Gerard Ballera.
El rival s'hi jugava molt i el Barça res. I una altra vegada es va tornar a notar al damunt del terreny de joc. El Barça va oferir una imatge anticompetitiva a Valladolid, amb molts errors al darrere i poca punteria al davant. Xavi ho entén, per molts motius, però creu que ja n'hi ha prou de concessions.
Hem encaixat dos gols per errors nostres, fruit potser de la destensió de que no tenim un objectiu principal, un objectiu clar. L'objectiu ja està complert i això fa que la tensió baixi, no, d'alguna manera. Bé, per una part, doncs, és natural i entenc aquesta destensió, però ja fins aquí. Fins aquí ja són dos partits, doncs, que no tenim la tensió suficient i crec que hem de donar millor imatge.
L'entrenador del Barça, per cert, va substituir Ter Stegen al descans perquè conservés el Zamora i mantingués també les opcions de ser el porter menys golejat de la història de la Lliga.
Gràcies, Gerard. Per cert, Jules Koundé no va viatjar després que Irrelevo publiqués que el francès està disposat a marxar del Barça aquest estiu perquè no li agrada jugar de lateral. Més enllà d'això, la derrota al Barça li va molt malament a l'Espanyol, que avui es veu obligat a guanyar l'Atlètic de Madrid a Cornellà al Prat a les 10 de la nit i des de 2:15 en directe aquí a RAC1. Els de Luis García són penúltims, ara 4 punts de la salvació, que justament marca el Valladolid. Escoltem el comentari que signa el narrador dels partits de RAC1, de l'Espanyol a RAC1, Edu de Valle.
L'Espanyol haurà de fer la seva feina aquesta nit i treure's les castanyes del foc ell mateix. Al capdavall s'hi ha posat ell en aquesta dramàtica situació. Esperar que doni un cop de mà un equip que ja ho té tot fet i que està de vacances era massa. Almenys la derrota de l'Almeria, rival diumenge del Valladolid, és una bona notícia. Avui tocarà mirar de reull què fan el Getafe al camp del Betis i el Cádiz a Villarreal. Si tots dos perden, s'obre una nova escletxa per l'esperança. Però avui l'Espanyol ha de sumar com sigui i després esperar. De fet, és probable que guanyant fins i tot 2 dels 3 partits no en faci prou. Qui sap, potser l'Atlético també surt a pasturar aquesta nit i posa les coses mig de cara. En tot cas, quin estrès i quines ganes de llançar la calculadora sota un camió.
Gràcies, Edu. Repetim, avui interessantíssim escoltar aquest Espanyol Atlètic de Madrid a partir de 2:15 aquí a RAC1, el partit és a les 10. Mentrestant, el Girona va empatar 1 al camp del Celta, està a un punt de la Conference League, ara els de Mitchell estaran molt pendents del que faci demà l'Atlètic de Bilbao, que juga a Pamplona, al camp d'Osasuna, que és qui ocupa la 7a posició. Del partit d'ahir, el Girona va començar perdent, però Estuani va empatar de penal després de fallar-lo i que li fessin repetir. Ja en el temps afegit, Joel Roca va estar a punt de guanyar el partit amb un gran xut des de fora de l'àrea, però el porter del Celta va salvar els gallecs. Enviat especial de RAC1 a Vigo, Miquel Agut.
El somni europeu es complica en el pitjor dels casos en aquesta jornada. Si l'Atlètic de Bilbao guanya demà contra l'Osasuna, el Girona es quedaria a 4 punts d'Europa quan en quedaran 6 en joc. L'equip ahir no va fer un bon partit, sobretot a la primera part, tot i la millora a la represa. Mitchell, al descans, els va haver de cridar l'atenció.
Y no me gusta esa frase de ellos se juegan más. Bueno, pues si cumplir un sueño de permanecer en primera división, de poder acabar en el equipo con más puntos en la historia del Girona o luchar por ir a Europa no es suficiente reto para soñar y para trabajar y para dar el 100%, pues no sé qué necesitamos. Yo quiero ver el equipo crecer todos los días.
Un Mitchell que manté l'exigència a l'equip de cara a aquesta temporada, d'acabar-la el millor possible, però també de cara a la següent.
Y porque las buenas costumbres y la exigencia te hacen cada día mejor. Si dejamos pasar este último mes, estos últimos partidos, vamos a empezar la temporada igual de mal, la temporada que viene. No, hay que acabar en todo lo alto.
A la penúltima jornada, diumenge, el Girona rebrà el Betis. Sense els lesionats Bueno i Ivan Martín, ahir van marxar del camp per lesions musculars, però tornarà el sancionat ahir a Balaïdos, David López.
Ahir també es va jugar Real Societat 1, Almeria 0. I avui, a banda d'aquest interessantíssim Espanyol Atlètic de Madrid, també es disputen 4 partits més. A 8:15, Real Madrid, Rayo Vallecano, el Sevilla i Villarreal, Cádiz. I a les 10 de la nit, Betis, Getafe. I encara 3 punts més de l'esport. La 17a edició dels Premis Esport Cultura han reconegut el director d'orquestra i compositor Antoni Ros Marvà per la seva trajectòria, a banda del regatista Grant Dalton a la categoria esport i la cineasta Carla Simón a la de cultura. A més, per tercer cop en la història dels guardons s'ha lliurat una menció especial que ha recaigut a l'exfutbolista i activista contra l'ELA, Juan Carlos Unzué. D'altra banda, els Boston Celtics han salvat la primera bola de partit de les semifinals de la NBA, han guanyat de 17 punts els Miami Heat i han forçat el 5è partit de la sèrie. Tot i això, encara perden per 3-1. I en handbol, el Barça jugarà a les semifinals de la Champions contra el Magdeburg d'Alemanya el dia 17 de juny.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho.
A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Pràcticament 3:15, i atenció, d'aquí uns moments us expliquem el que ha passat amb l'Ajuntament de Madrid, amb els pàrquings del Santiago Bernabéu, amb Florentino Pérez, un cop de volant, com a mínim, curiós. Ah, i parlarem de Coldplay i d'Elton John.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. Som aquí per posar els ajuntaments al costat de la gent.
Vota futur republicà. Esquerra Republicana.
Aquesta setmana a Dia, el plàtan de Canàries amb un 25% de descompte. Per només 1,49 € al quilo. Dia, paga menys.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la sessió informativa de la Salle Campus Barcelona el dijous 25 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Miriel. Vio.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Que el teu carril sempre és el més lent és tan cert com que Aldi, prop de 9 de cada 10 clients, diu que la qualitat de la seva compra és igual o superior al preu que paga per ella. Canvia't a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com mig quilo de llagostins cuits a només 4,79. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Estàs pensant de passar-te als vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ens agradava veure'ns. Era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo, sóc l'Arvidi, sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, més a prop de la carretera. Amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada, 7.370 euros. Informa-te'n a cupraoficial.es.
Tres quarts i tres minuts de nou, continuem els apunts aquí al Món RQ. Atenció a la notícia que publica avui el diario.es. En tres dies de diferència, l'Ajuntament de Madrid va passar a dedicar al Real Madrid que el pla per construir dos macroaparcaments al costat del Bernabéu era innecessari i incompatible amb el transport públic, a donar-li llum verda sense cap inconvenient. És a dir, que en només 3 dies de diferència, el govern de Madrid va canviar radicalment d'opinió, de dir que els dos macroaparcaments a tocar del Bernabéu eren innecessaris, a donar-los llum verda sense explicacions. Com s'explica tot plegat? Doncs bé, segons el diari Oponesa, l'àrea de desenvolupament urbà de l'Ajuntament de Madrid, a mans de Ciutadans, va exigir que es canviés l'informe tècnic de les 2.000 places d'aparcament soterrades que el Reial Madrid demanava que es construïssin al carrer Padre Damián, a tocar de l'estadi. El text defensava que en aquella zona ja hi havia un excedent de places de pàrquing públiques. A més, apuntava que incrementar els aparcaments de cotxes particulars va en contra de la necessitat de promoure transport públic, una necessitat recollida a la planificació urbanística de la zona que el consistori havia aprovat ja l'anterior mandat. Per tant, l'informe considerava que el del Reial Madrid era un pla incompatible. Un cop acabat, l'informe va passar de l'àrea de desenvolupament urbà a l'àrea d'obres de l'Ajuntamiento, que, atenció, porta el PP. Aquí van llegir l'estudi i van respondre molt breument dient que s'havia de reconsiderar. Per això van tornar el projecte a desenvolupament urbà i tres dies més tard, només tres dies més tard, de l'emissió d'aquell informe incompatible i necessari, l'àrea de desenvolupament urbà canviava radicalment d'opinió, ximpum, ximpum, i emet un informe en què compraven el projecte original de Florentino Pérez, i a més, sense cap esmena. Com estan ara aquestes obres? Doncs l'Ajuntament de Martínez Almeida traurà la concessió d'aquestes 2.000 places d'aparcament a una constructora privada al costat del Bernabéu aquest pròxim estiu. Es calcula que la concessionària podrà facturar 560 milions d'euros per la gestió d'aquests pàrquings els propers 40 anys. I aquí no passa nada. La Fiscalia Espanyola va denunciar Sandro Rosell, tot i saber que el document dels Estats Units en què es basava la causa judicial no l'acusava de res. Llegim avui el Manel Pérez, de La Vanguardia, que la Comissió Rogatòria Internacional que va fer la Fiscalia de Nova York i que va servir com a punt de partida del cas contra l'expresident del Barça només demanava informació sobre els moviments bancaris de Sandro Rosell, però que en cap cas parlava de mesures com bloquejar-li els comptes o empresonar-lo preventivament. La Fiscalia de Nova York investigava el pagament de suborns a membres de la FIFA per aconseguir vots favorables al Mundial de Qatar i també les presumptes comissions il·legals que algunes empreses privades haurien pagat a federacions nacionals per aconseguir drets televisius. Per tot plegat, l'any 2015 va enviar un document a la justícia espanyola en què demanava investigar els comptes del Sandro Rosell, però sense incloure-hi cap acusació. De fet, en l'acusació formal pel FIFA Gate, en Sandro Rosell ni apareix. Ara bé, la fiscalia va tirar pel dret, s'hi va querellar per, entre d'altres, blanqueig de capitals, el van detenir i recordem que la jutgessa aleshores de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, el va tancar 2 anys en presó preventiva. Durant el judici, Rosell va obtenir la llibertat i la sentència el va absoldre de tots els càrrecs. Sandro Rosell continua clamant justícia i Carmen Lamela ha estat elevada al Tribunal Suprem. Les imatges de les càmeres de Sutton mostren més proves que avalen la versió de la víctima de l'agressió per la qual l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, es troba en presó preventiva. Segons publica l'Ara, quan la noia va sortir al lavabo, un dels primers gestos que va fer va ser assenyalar-se diversos cops al genoll, on hi tenia una ferida que apareix a l'informe mèdic. Els experts expliquen que aquesta és un tipus de lesió... un tipus de lesió habitual a les agressions sexuals. A més, Dani Alves i el seu amic van marxar de la discoteca gairebé fregant la víctima, fins i tot Alves fa un gest per esquivar-la, i això també contradiu el relat del futbolista que diu que no va veure la noia quan va sortir. Hi ha més detalls que apuntalen la versió de la dona. Per exemple, imatges en què ell se li acosta la mà als seus genitals o intenta tocar el cul i ella se n'allunya. O al moment de l'entrada al lavabo, la defensa de Dani Alves sosté que la noia va entrar-hi quan el futbolista brasiler ja era dins, però les imatges mostren que va ser just al revés. Recordem que Alves ja ha explicat fins a 5 versions diferents del que va passar aquella nit. En aquest sentit, les denúncies per agressions sexuals s'han disparat gairebé un 20% els primers 4 mesos de l'any. De gener a abril, els Mossos en van rebre més de 1.200, 10 per dia. 10 per dies. I 60 d'aquestes van ser amb més d'un agressor. Però la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, explicava que els delictes al voltant de l'oci nocturn són relativament pocs.
Ara hem constatat que únicament representa un 14% i que hi ha altres contextos on els índexs de victimització són més elevats, com per exemple el context intrafamiliar i de parella amb un 31%.
De fet, com a prova dels dos fenòmens que més alarma generen ara mateix, que són aquelles agressions grupals o la submissió química, són molt poc habituals segons les últimes dades de la policia catalana. Ho expliquem en aquest informe del Benet Iñigo i de la Laia Framis.
La majoria d'agressors són coneguts.
Concretament, 6 de cada 10 i la meitat, 3 de cada 10, són parelles, exparelles o familiars propers.
Les agressions sexuals en grup són el 4% del total.
Els primers 4 mesos de l'any se n'han denunciat 58 davant les més de 1.200 denúncies totals i en més de la meitat d'aquestes agressions grupals, algun dels autors també és conegut de la víctima. No sempre tots els participants agredeixen directament. En un de cada 4 casos, l'agressor és un i la resta vigila o contribueix a la intimidació. 6 d'aquestes agressions en grup les van fer menors d'edat.
Submissió química queda fora de les discoteques.
Les dades indiquen, segons els Mossos, una alarma exagerada pel fenomen. En 4 mesos han registrat 13 casos de submissió química i la majoria a domicilis, com relata el comissari d'investigació Ramon Chacón.
Han hagut 11 fets de submissió química, però és en domicili, és amb autor conegut. Per tant, podem estar tranquils amb aquest entorn d'oci, amb la submissió química. S'havia generat molta psicosi amb això.
Les agressions sexuals dins els locals d'oci són sobretot tocaments. En 40 casos més, però, el contacte inicial es fa a la discoteca i l'agressió acaba produint-se a l'hotel o a casa, on aquests casos són més greus.
I un altre aspecte que preocupa molt és la quantitat de menors d'edat i que els agressors també són menors d'edat, amb menys de 18 anys. Què diuen les dades? Ho desgranem.
Moltes víctimes de menys de 18 anys.
4 de cada 10 víctimes són menors i també són menors el 12% dels agressors. Són molts, però menys que l'any anterior. Ramon Chacón explica que algunes vegades les agressions entre menors són derivades d'assetjament.
Dels companys de classe o de l'entorn de l'escola fan bullying respecte a aquest menor. Aquest bullying va degradant, hi ha una agressió sexual, que és amb l'ànim de vexar-lo. No hi ha una conducta de satisfer el seu desig sexual.
Quin tipus d'agressions sexuals es denuncien?
Dels més de 1.200 casos que han arribat als Mossos, una tercera part són violacions. El 40% de les denúncies impliquen violència física i 6 de cada 10 no. També han registrat algun cas puntual d'exhibicionisme.
I un missatge i un avís.
La majoria d'agressions sexuals encara no es denuncien. Per això els Mossos volen explicar a les víctimes que resolen 8 de cada 10 casos.
Qualsevol persona que hagi patit una agressió sexual que sàpiga que el primer que ha de pensar és en el seu benestar, però que sàpiga que els Mossos estem allà i l'atraparem.
Una amenaça també dirigida als agressors.
Escolta, per el comentari que signa la periodista del País i col·laboradora del Món RAC1, Rebeca Carranco.
Estem atrapats en les xifres de la violència sexual. Provem a dir-les seguides, ràpid i sense respirar. 1.247 denúncies i 1.487 víctimes. 1.000 autors detinguts, un 60% coneguts del 90% de les dones denunciants que han patit 485 agressions sexuals en penetració i 58 agressions sexuals en grup. Tot això de gener a abril, on la violència sexual ha pujat un 19% comparat amb el mateix període de l'any passat, un 10% interanual i un 65% en l'última dècada. Si després de tot això vostè, beneït i pacient oient, ha entès per què hi ha tanta violència sexual, qui la comet i com podem posar-li fre, li suplico que ens ho faci saber. Fa anys que expliquem aquesta i altres violències amb les estadístiques policials, sense que ningú sàpiga respondre a l'única pregunta que pot ajudar a reduir-la. Per què creixen? Desinformació per sobreinformació, un clàssic que requereix que tots els actors implicats s'asseguin, parin, estudiïn a fons el fenomen i ens ajudin a sortir del bosc de tenebres de la violència sexual.
El sector agrari de les Terres de Ponent es manifesta aquest matí al centre de Barcelona per conscienciar tothom que la falta d'aigua per la sequera pot tenir conseqüències greus en la producció de verdura i fruita. La comitiva ha sortit a 6:45 de la plana de Lleida i està formada per més de 100 cotxes i 4 autocars que entraran per l'Avinguda Diagonal de Barcelona en fila índia els pròxims minuts. Un cop a la capital catalana, els pagesos tenen intenció de deixar una caixa de pomes al Palau de la Generalitat, una altra a la delegació del Govern d'Espanya i una tercera caixa al comissionat de la Unió Europea a Barcelona. Informa Montse Martí.
Les caixes de pomes que donaran a les tres administracions diuen que són les pomes que aquesta campanya no arribaran a les llars catalanes. Els pagesos afectats pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues s'havien convocat a les 6 del matí a Golmés, al Pla d'Urgell, i a Tàrrega s'hi sumava una segona comitiva. Hi ha 4 autocars i almenys 130 cotxes confirmats. Entraran a Barcelona per la Diagonal, passaran per Pau Claris i Via Laietana, aparcaran i aniran fins a plaça Sant Jaume, on hi ha convocada la manifestació. El president de Saja, Pere Roquer, alerta d'una pujada de preus si baixa la producció de fruites i cereals de proximitat.
Que la gent entengui el greu problema que tenim al país, o la província agroalimentària del territori com és Lleida, molts aliments no hi seran. Això provocarà una inflació, i això la gent ha de ser conscient. Que nosaltres en la fruita, si perdem un 20, un 30, un 40% de la producció, per exemple, de pomes i peres, que és el majoritàriament que es fa a la comarca de l'Urgell, això provocarà al mateix temps de que no hi hagi suficient segurament fruita per poder vestir tots els mercats.
Donen per fet que amb les pluges d'aquests dies no n'hi haurà prou. A la concentració hi haurà representants de Saja, Frucat, cooperatives agràries i Unió de Pagesos també s'hi ha sumat.
I aprofitant, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Avui es repetiran les tempestes a moltes comarques, però demà serà quan arribarà el plat fort de pluja d'aquesta setmana.
Sí, demà serà un dia de pluges abundants a qualsevol punt del país. De fet, de matinada ja començaran per moltes comarques de Barcelona, de Girona i Camp de Tarragona. Demà al matí es concentraran especialment a la costa i al prelitoral, i a la tarda aquestes pluges arribaran a qualsevol punt del país. Localment poden descarregar amb ganes, amb tempesta, amb calamar-se, i no es descarta algun aiguat o pedregada. Això serà demà, i avui també s'esperen tempestes a partir de mig matí. Començaran per punts del prelitoral i després s'estendran durant la tarda cap a bona part de les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. I de fet hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja tant avui com també demà. Molta precaució doncs amb aquestes pluges, i avui amb temperatures semblants a les d'ahir. Per tant, continua l'ambient càlid entre els 23 i els 27 graus al migdia, i ara mateix amb suavitat. 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 15 a Banyoles i 8 a la Seu d'Urgell. Demà baixa la temperatura per tornar a pujar a partir de